Les maquinàries, bon dia. Tot a punt per començar aquest espai magazín, aquest espai de ràdio revista des de Ràdio Falset. Tenim per endavant una hora i mitja. Us saluda Maria Arbonès. Començarem el programa amb una cançó, amb Mambo. Buscava ara, en aquest àlbum que tinc a les mans, una cançó de Cachao, un músic cubà que va morir ara fa uns dies, però no hi trobo res. Així que ens contentarem amb Bebo Valdés i aquest mambo titulat Cactus Mambo. Amb ritme de mambo comencem el programa d'avui. Cactus Mambo es titula aquesta cançó. El compositor i l'intèrpret és Bebo Valdés. Ara acollim els primers convidats d'avui.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città.
Sento fisica. Jaume Mariner, Jaume Mestres, molt bon dia.
Molt bon dia.
La setmana es passa molt ràpid, no?
Oh, i tant. I en aquesta edat encara més.
Les setmanes passen ràpid i els mesos, conseqüentment, també. Clar.
Persona que és curiosa té un refrà per cada cosa.
Molt bo.
Molt bé. Sí, sí. I a més és correcte, està perfectament estructurat, perquè el meu criteri en quant a refrans han de tenir unes qualitats, no es pot dir pam-pam una frase qualquera. Ha de ser un rodolí que, si pot ser, rimi en forma consonant. Ara, si és assonant, no passa res. Però també val a comptar el nombre de síl·labes de cada vers, i llavors surt un rodolí perfecte, i llavors el refrany és digne de ser recordat i comentat.
Podem definir el refrany com l'exposició en forma sentenciosa d'una idea de la qual se'n desprèn una conclusió, ensenyament o norma de conducta?
I tant,
sí, sí.
Ho has definit exacte, uh-huh. Sí. Llavors, el refrany i el refrany que ha de ser aquesta forma correcta no és pas tan fàcil de poder elaborar. Llavors, si a un se li acudeix una idea i la pot plasmar d'aquesta manera, doncs visca. Ara no és pas tan fàcil.
De totes formes, sembla, almenys aquest senyor d'aquí ho diu, que els refranys venen ja del llibre dels proverbis.
Sí.
Amb la qual cosa voldria dir que els refranys són una mena de conservació de la sabidoria popular des de in illo tempore. Mm-hmm. I in illo tempore hi cabria aquí, també.
Sí, i tant.
Són un tresor, podríem dir que són un tresor, sí, de la cultura tradicional, no? Expressa la sabidoria popular.
L'experiència i fruit de la sabidoria popular, sí, sí, crec que sí.
També es pot entendre el refrany com una expressió fora de lloc que poc té a veure, potser, amb les situacions actuals?
Home, hi ha alguns que són una mica arcaics, sí, obsoletes inclús, però la majoria d'ells tenen una actualitat, sí, constant. No solament és un dit o un refrany de nil tempore, com diu el Jaume, una expressió llatina, sinó que poden ser molt ben actualitzats. L'altre dia em va sortir un per internet, que vaig buscar refrans també, sí, i de refranes, com ho deia, jo ho deia en castellà, refranes actuals que poden que siguin un poc irrisoris. I un era un deia, dime com que andes i si està bona me la passes.
Els joves no estan gaire per això dels refranys, o sí?
No ho crec pas, no ho crec pas, no. Però vaja, sempre hi ha d'haver algun que s'interessa i s'il·lustra a la vegada, potser per l'experiència dels refranys, i també pot fer ús.
Han vingut aquí a la ràdio ben documentats, veiem que porten llibres inclús, no? I,
sí,
i el Jaume en porta un d'editat i em porto unes notes que va agafar una noia de Vilaplana, i realment són dignes de mencionar.
Doncs mencionem.
Mencionem-ne alguns?
Sí.
La noia aquesta és una cosina meva i coneguda del Jaume, es diu Maria del Carme, i els té numerats. Es diu, primer, o número 1, l'home gelós d'un mal en fa dos. I correcte, perquè l'estructura és perfecta.
Sí, sí.
Quan la senyora es vesteix, el rellotge no existeix.
Aquest és molt bo, també, eh?
El qui de jove no treballa, de vell dormirà la palla.
Sí.
Te'l faràs, te'l trobaràs. N'hi ha molts que són coneguts.
Esclar.
El qui de nit en fa dia, de dia es veu, perquè no l'acabo de comprendre. El qui de dia es fa, de dia es veu. No, perdó, el que de nit es fa, de dia es veu. Llavors aquest no té rodolí.
No.
Llavors aquest podríem dir o anomenar-li un mig refrany. Sí. Mig, només mig, perquè no és complet i no té estructura. El que sembra vents recull tempestats, però sí, tampoc és rodolí. El que no vol creure el pare i la mare ha de creure la pell de cabra. Aquest és una mica llarg d'expressió, però bueno. Gos far no caça. Això és de ser entre els caçadors, no?
Sí.
El cavall maleït, el pèl lillú. El gos flac, tots són puces.
Sí. Sí, sí.
El que no té pa, molta se'n pensa. El gos bordador, o que borda, poc mossegador.
Quina diferència trobaríem entre el refrany i la dita popular? Quina seria la diferència, si n'hi ha alguna de diferència? Ui.
Potser la base que diria jo és que el refrany és una mica esclau, i a vegades del rodolí, com diu el Jaume. La dita, sí, popular, quan és prou sucosa, no s'entreté amb rodolins, ja.
Clar.
La dita popular, en castellà en diríem una sentència.
Sí.
No s'hi fan bromes, amb la dita popular.
Sí, i té més en compte el fons que no pas la forma,
sí,
clar. Sí. Per ell té més valor, sí, 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 el concepte que no la forma de fer-ho.
És que és prou important des del punt de vista de la filosofia i de l'ètica, la sentència popular, eh?
Aquell llibre que porta Jaume Mariner, de qui és aquest llibre?
Aquest llibre és d'Isabel Gimeno, el llibre dels refranys. A més, l'autor ha tingut l'encert de dividir-los per capítols. Per exemple, n'hi haurà un sobre el diner, un altre sobre el matrimoni, un altre sobre els polítics, un sobre els metges. O sigui, ho va fent en capítols. I pots anar, sí, pots anar a buscar-los així. Però a mi me n'hi falta un, m'hi falta bastant, que és el refrany humorístic.
Clar, el teu camp és humorisme.
El refrany humorístic a mi m'agrada molt perquè n'he vist fer de refranys. Jo n'he vist fer de refranys. Per exemple, nosaltres teníem l'oncle Joan Fum, que era una persona que diuen que és la base del meu humor, i possiblement sigui així.
Sí, té alguns gens hereditaris.
Que no es deixava mai una situació quasi que diria, per greu que fos, que ell no hi posés al final la seva sentència d'humor. Per exemple, en temps de seca, quan Déu plou, quan Déu vol, sense núvols plou. I deia, però Déu no vol, perquè amb núvols i tot no plovia. I l'altre, quan la mer la canta i plou, senyal d'aigua, si Déu vol.
Hi ha refranys contradictoris, no? Hi ha refranys que, per exemple, diuen que treballar és bo, no? En Cabat també en podríem trobar, que en trobaríem, que diuen que treballar és dolent. O sigui, vull dir que uns sentencien una cosa, no? I sobre un tema, i hi ha altres que sentencien doncs, una altra cosa sobre aquest mateix tema. No?
Sí,
perquè llavors, és clar, però això sempre és fruit de la veritat subjectiva.
Sí.
Perquè definim la veritat subjectiva per una cosa, i que realment és així, la veritat objectiva per una altra, per això no estan d'acord l'un amb l'altre. Uh-huh. Llavors, què passa? Que segons el punt de mira en què s'ho mira un, doncs ho veu d'una manera, i segons el punt de mira en què s'ho mira un altre, ho veu d'una altra. Llavors, el mateix concepte pot ser contradictori, segons la pensa de cadascú. Uh-huh.
Es diu també, però, que no hi ha cap refrany que menteixi.
Ah, clar, perquè són fruits de l'experiència, aquesta experiència de basar-se en la veritat.
Sí.
I quan pot semblar que menteixi, jo diria que abans d'afirmar-ho s'analitzés des del punt de vista humorístic. Perquè a vegades que hi ha refranys que diuen una cosa, refranys i sense ser refranys, amb frases normals passa també, quan realment se'n vol dir una altra.
Pot llegir un refrany d'aquest del llibre que porta Jaume Mariner?
Sí. Tu diràs que ningú et creurà.
Sí.
Això és dir-li mentida amb un, amb molt bones paraules. I mira que l'he obert ben bé així. Si no vols creure, vés-ho a veure. I llavors jo tinc un cunyat que diu, però val més creure-ho que anar-ho a veure.
Costa més d'anar-ho a veure. S'ha d'experimentar.
Ja et conec, Arbeta, que et dius un bruduix. Aquest és, al final, el plan se fa servir molt també, no? Qui fa un cova fa un cistell. Mira, ja et som amb els que deia el Jaume. Aquí de Rodolí no hi ha res.
Sí.
Però...
Sí, clar.
Inclús me'n recordo d'una cançó que cantava aquest home que diu, quan eren petit, que cantava Furibelo, 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 qui fa un cova fa un cistello.
És el mateix.
Hi ha refranys sobre tot, no? O sigui, sobre moltes coses, no?
Jo no els tinc catalogats, però si m'hagués pres la molèstia de catalogar-los, diria sobretot...
Sobre sobre els treballs.
Sobretot. Mm. El llit és el cel dels pobres.
Molt bon.
Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit. I això és una gran veritat, perquè moltes vegades tu demanes que et facin una cosa i penses, no, home, això és així, no, jo l'hauria fet d'una altra manera. Però, per tant, si vols estar ben servit, has de fer-te tu mateix el llit. A la vora del riu no t'hi facis el niu. I aquesta és una gran veritat. A la vora del riu no t'hi facis el niu, perquè tard o d'hora aquell riu torna a créixer i torna a passar per aquell moment on estan construïdes aquelles cases. Això s'ha vist molt en les xaboles i, per desgràcia, i s'ha hagut molta desgràcia per aquesta pobra gent que ho ha fet. Cabra que vela perd el mos. Vol dir que aquell que molt parla fa poques coses. Ara, és clar, hi ha gent que parla i té profit de la seva parla.
Jo no veig, jo no escolto els joves dient coses com aquestes.
No.
Difícilment, difícilment.
A mi em sembla que dintre de la crisi generacional un dels factors més a tenir en compte fora la manca de valoració de l'experiència de les persones que han passat al davant.
Sí.
Potser els que han passat al davant també tenim la culpa d'això, perquè a l'hora d'educar els fills, quan els fills no volien creure, ni hi havia prou, o ens creiem que n'hi havia prou, em dir-los jo tinc experiència i tu no, per tant, tu has de fer el que jo et digui. I això era utilitzar l'experiència per coaccionar l'altre. Mm-hmm. Quan no teníem prou força argumental per raonar-li per què havia de fer el que nosaltres li dèiem. Mm-hmm. Però, amb l'experiència, tornar a aprendre els que els vells ja sabien i no han volgut aprofitar és un gran error de la generació actual.
Hi ha gent que s'ha dedicat a treballar en els refranys, no? A recopilar-ne. Un exemple és l'autora.
Sí.
Que és autora, no?
Autora sí, Isabel Jimeno.
Sí, aquesta també és autora. Llavors, sembla que sigui més propi de l'element femení que no pas del masculí, això. No ho sé per què.
Més refranys, Jaume Mestre.
Vent tarragoní Això és dels pagès, eh? Sí. Ventre agoní, ni aigua ni vi.
Els pagesos en feien...
Molts. I per conèixer algun fenomen. Per exemple, banyes a Cornudella, lluna vella. Això des de Vilaplana, quan la lluna fa les banyes cap al nord, que es Cornudella està al nord, lluna vella. Banyen a Vilanova, d'Escorn el Bou, lluna nova.
I sobre els vents...
Sobre els vents, sí.
Hi ha un de molt bo que diu Trenyins, mar, muntanya... Si no plou, enganya.
Molt bé. Tenen algun refrany sobre això que comentàvem al començament de la secció, d'aquest espai, de el temps que passa ràpid?
Pues en aquest moment no sabria dir-t'ho.
És un refrany sense redolí, que és el del rotllo de sol, tempus fugit, el temps ens escapa. Això més aviat és una sentència que un refrany diria, entre la...
Les sentències no es poden evitar, el temps passa molt, molt ràpid, hem de tancar la secció d'avui, ens marca aquest temps.
Cel rugent, pluja vent.
Sí.
També un altre.
I és veritat,
també,
eh?
També un altre, sí, sí.
D'abril, l'abril, per l'abril cada gota en va el mil, pel juny la falsa puny, jo què sé.
Cel rugent a la vesprada, la pluja està passada. Cel rugent al dematí, la pluja ha de venir.
No els podríem comptar
tots. El dia que vulgueu fer un llibre, si mos ho pagueu bé, vindrem tots dos aquí i un parell d'hores el farem.
Ja el portaríem fet des de casa. Sí.
Mirarem el pressupost del programa. Escolti'm, moltes gràcies als dos.
Em permet fer un incís? I
permeto.
Aquest que se m'ha acut ara mateix. Sí. Aquest seria completament obsoleta.
Sí.
L'oració tocada, la mossa retirada i el llop a la parada.
Molt bo aquest, sí.
Pensa tu què vol dir això, i avui seria completament obsolet quan la gent jove retira a les 6 del matí.
Pot tornar a repetir?
L'oració tocada, vol dir les campanes d'oració, l'Àngelus de la nit, sí. Que normalment era de 8 a 9, màxim a 10 del vespre, la mossa, la noia, retirada pels possibles perills que pugui tenir, i el llop, el perill, a la parada. A la parada vol dir, doncs, al carrer, a la parada, la parada en aquest cas és un tros de terra.
És molt bo. Moltes gràcies per venir. D'aquí 15 dies ens agradaria tornar a comptar amb la seva presència.
Amb el tema que tu proposis.
Correcte, moltes gràcies.
Gràcies a tu, bon dia.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Un altre apunt biogràfic de la mà de Josep Maria Donadeu. El volem dedicar avui a la formació Ràdio Futura, però primer de tot saludem el Josep Maria Donadeu. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Maria.
Farem un repàs a la vida i obra del grup, a la música també que ha fet. Música que no passa de moda, no?
Bé, la veritat és que els Ràdio Futura són un grup molt curiós, perquè jo, més que Ràdio Futura, diria el grup Auceron, que són els germans Santiago i Lluís, perquè al principi va estar l'Herminio Molero, però va ser una cosa molt puntual, i la veritat que per mi és el pitjoret de la banda. Això és una opinió personal, però que realment jo crec que els Ràdio Futura són els Auceron i la gent que l'ha envoltat al llarg de lo que ha durat aquesta banda.
Van ser el primer grup modern, es van donar a conèixer gràcies a la cançó Enamorada de la moda juvenil, amb imatge de xiquets guapos, amb inquietuds intel·lectuals, no?
Doncs sí, bé, diuen que va començar quan els Auceron van fer una crítica en una revista l'any 78 parlant dels Talking Heads i es van autobatejar com a Corazones Automáticos. Després van entrar en contacte amb l'Herminio Molero, que era un pintor que vivia allà a Madrid, i que uns altres diuen que tota la virtut del grup és de l'Herminio, que dedicava a anar seleccionant membres per fer un grup de rock. La veritat és que no sé si la versió és correcta, però la conclusió és que es van trobar el Auceron, el Luis i el Santiago, o sigui, la veu del grup i el baix, amb l'Enrique Sierra, que havia sigut un dels guitarristes de la zona de Madrid, que havia tocat amb els Caca Deluxe. Caca Deluxe és el grup més curiós del món, perquè només hi havia 4 gats a cada concert i resposar que hi havia 10 milions de persones. O sigui, que no ho entenem, que no repetia ningú, no? I pues, aleshores va entrar aquest, l'Enrique Sierra, i van ja fer el que és el centre del grup amb el Javier Pérez, que era el que acaba de formar amb l'Herminio Molero, que el teclista. Va fer aquesta cançó, L'enamorado de la moda juvenil, i quan la cosa va començar a funcionar com a grup, l'Herminio va fotre el camp, perquè no era el seu.
El 80, 1980, publiquen el seu primer àlbum.
Efectivament, des de l'any 1980, quan publiquen el seu primer treball, i la cosa és un treball que es titula Música Moderna, i és quan comencen a fer això, la primera versió del grup, aquesta més horterilla, des del meu punt de vista personal, i que almenys serveix per plantar una base del que seria el grup en si.
Has comentat que Molero deixa el grup. No sé si per pròpia voluntat o a proposta del grup?
Jo crec que és per pròpia voluntat, perquè realment la música que ell volia fer no és la que estava decidida a fer el grup, perquè va ser quan va sortir el single aquell de l'Estàtua del Jardín Botànico, per mi una cançó emblemàtica, no sol en el grup, sinó en el pop nacional, i aquí el tio ja va veure que no era el seu, perquè si tu escoltes L'Enamorado de la Moda Juvenil, que és la horterada total, parlant de la moda i los precios y rebajas, o sigui, la moda, precisament, precios y rebajas no tenen, perquè la moda és cara. O sigui, que la cosa no lliga. A més, el senyor aquest, l'Hermínio Molero, feia molta publicitat. No sé si recordeu aquells anuncis de la Masia, que sortia un senyor amb ulleres, aquell era el Molero. O sigui, la veritat és que la imatge no lliga molt amb la dels Saucerons, amb aquesta mala nota ben posada i cuerpos d'Anone.
Entra també un nou bateria, no? Sol Rack.
Sí, és un tipus curiós, això de Sol Rack Velázquez, perquè si fiques que això de Sol Rack és Carlos al revés. O sigui que ja comencem a veure coses una mica esquizofrèniques, no? Potser és que jo sóc una mica raro, però això de Sol Rack a mi, jo crec que és Carlos al revés. Però bueno, queda molt original, Sol Rack amb Velázquez.
Sona també estranya. Graven uns senzills amb la col·laboració de Jaime Stinus, no? L'Estàtua del Jardín Botànico i Danza Usted.
Efectivament, que és el single que ja va marcar l'autèntica línia del que seria la banda, el Radio Futura. És aquí on comencen de veritat, i el Jaime Stinus, que era el guitarrista de l'Orquestra Mondragón, un guitarrista excepcional, i va posar el seu toc personal per aconseguir un so fantàstic.
Escoltem l'Estàtua del Jardín Botànico?
Escoltem-la.
Siguiendo un enemigo.
La música de Ràdio Futura com la podríem definir? Música pop, rock, també...
Bé, ells al principi, es van dir funky, rock, funky sí. Punk, o sigui, sí. Una barreja de funky i la música punk, la veritat de punk, amb tot el respecte a Ràdio Futura, no els veia punks, tenien una qualitat de so bastant acceptable, no era el so brut i destemplat dels punks, sinó era alguna cosa més pulcre, perquè, per exemple, els Caca Deluxe que he mencionat abans sonaven bastant més bruts, i l'Enrique Sierra va demostrar que era més bon guitarrista del que la gent pensava quan va entrar a Ràdio Futura, perquè el so del Caca Deluxe era una distorsió total i un so caca, era un sol caca.
Graven un nou àlbum, La Ley del Desierto.
Aquest àlbum jo crec que va ser el gran èxit del Ràdio Futura, per mi jo crec que és el millor, i aquí a més és molt curiós perquè representa la dualitat de lo que és la banda. Hi havia un disc amb dues cares, evidentment, una era la cara del desert i l'altra era la cara del mar, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, o sigui, era el del yin i yang i aquestes coses, inclús la portada del disco, que per mi estava molt ben elaborada, era totalment diferent d'una cara a l'altra. Una era groga, es veia uns cactus, a l'altra era blava, es veia una tortuga. O sigui, la dualitat de la màxima aigua i el zero d'aigua. O sigui, jo crec que aquí els Auxerón van donar una gran demostració de lo que volien fer, i insisteixo, per mi és el millor disco del Ràdio Futura.
El directe del grup està molt bé, fan moltes actuacions ja en aquell temps, és una de les coses que preocupa a Ràdio Futura, aquest directe, però també els preocupa les gravacions dels seus discos, no? Arriba també un tercer àlbum titulat D'un país en llames.
Efectivament, es preocupen moltíssim, inclús arriben a causa de situacions esquizofrèniques, perquè jo quan vaig rebre aquest disco del País en Llames, hi havia dos o tres singles que havien sortit el mateix, i tu veies que la versió del single era totalment diferent del que estava a l'LP. O sigui, que es veu que l'escoltaven, després tornava a escoltar, deien, no, és que aquí hagués estat millor, i es treien immediatament a fer una versió diferent de la mateixa cançó, que arribava a mi a vegades em provocava frustració, no? Perquè compraves l'LP i deies, però si la cançó del single, que és la que he escoltat jo, no és la mateixa. I clar, a mi m'agradava la del single, no m'agradava la de l'LP, i clar, jo em sentia estafat, la veritat.
Truquen o contacten amb Raimundo Amador per fer un experiment, no?, amb una cançó titulada Semilla Negra.
Efectivament, és del primer treball de La Ley del Desierto, La Ley del Mar, hi havia una cançó que va agradar molt a la gent, que era la de Semilla Negra, i aquesta cançó en directe li donaven uns tocs així en plan funky, inclús hi ha una versió que es diu Paseo con la Semilla Negra, que parla de la Rambla de Barcelona, o sigui, sí. Va fer una versió exclusivament per Barcelona, i parla això del Paseo con la Negra Flor, i una cançó que va ser molt exitosa, que a mi personalment em va agradar molt, i clar, necessitaven una guitarra amb caliu, amb vida, i van contactar amb Raimundo Amador per fer aquest treball, i clar, la veritat és que els va quedar bordat.
Sol Rac deixa el grup, entre un tal Carlos Torero.
Efectivament, aquí comencem ja amb els canvis a la banda, els senyors Auxerón començant a imposar, entre cometes, la seva llei, i la gent va entrant i sortint. Aquí el primer canvi, com tu dius, va marxar el Sol Rac i va entrar el Carlos Torero, però la veritat és que això no es va notar, o sigui, el so era el mateix.
El 87 se'n van a Nova York, van parlar amb Daniel Ponce, un percussionista cubà, per a treballar en nous temes i preparar un nou àlbum, no? Surt al carrer també La Canción de Juan Perro.
Efectivament, és quan surt ja per primera vegada això del Juan Perro. Després hi ha problemes de salut amb Enrique Sierra, que sí. Té deixat temporalment la banda, i ja comença a bullir en el cap del Santiago, que realment el que ell vol ser és un cantant en solitari i muntar-se la seva història per poder fer-ho com vol ell, no? Perquè a l'estar dins d'una banda sempre has d'acceptar més o menys les idees dels altres. En el moment que tu siguis el líder i el protagonista exclusiu, podràs marcar la llei com tu creguis que és convenient.
Temps de canvis entre Javier Monforte a la guitarra, també entre Òscar Quesada, no?, que substitueix a Carlos Torero. És un moment de canvis de la formació.
Efectivament, ja comencem aquí unes rotacions. Bueno, això cada cop que parlem de grups ens trobem sempre en la mateixa situació, no? quan la cosa ha arribat a un punt àlgid que està funcionant, és quan comencen a entrar les personalitats dels líders de la banda. Els que no són tan protagonistes se senten una mica discriminats, es mosquegen i se'n van. Automàticament hi ha gent a fora que li interessa entrar dintre del grup perquè veuen que està a dalt i s'apunten a la nau. I clar, però sempre amb el risc de que s'han de saber això, que són un accessori per substituir un forat que hi havia i que només estan tapant un forat, no? Uh-huh. Encara que en aquest cas del Javier Monforte la cosa va ser important, perquè quan va tornar l'Enrique Sierra va quedar-se a la banda, o sigui, van veure que no era més, no era un parche, sinó que era un membre interessant per la formació i es va quedar, el qual també diu molt a favor seu, no?
Escoltem Escuela de Calor?
Escoltem-la.
Aquesta també és una de les cançons molt coneguda de Ràdio Futura, no?
Jo la veritat és que estic escoltant la versió aquesta i vull demanar disculpes als oients, perquè la veritat és que és patètica. És patètica aquesta versió. He agafat per la via ràpida el disco aquest de remescles del futuro pasado, i la veritat és que l'han destossat aquí, aquesta cançó. La cançó aquesta de l'Escola de Calor, la versió original, la de la Ley del Mar, la Ley del Desierto, era una cançó fantàstica. I aquí, com ja he comentat abans, l'Auxeron ha volgut reeditar la cançó i jo crec que l'ha destossat.
Escolta'm, seguim. Ens trobem encara el 89. Publiquen un àlbum en directe el 89, no?
Efectivament, publiquen un àlbum en directe titulat El director de Ràdio Futura. No es van complicar gaire i va ser un títol, això, va ser un títol molt directe.
Composen i publiquen la cançó Paseo con la Negra Flor, que també és un dels grans èxits de Ràdio Futura.
Sí, és el que t'he comentat abans, aquesta cançó, aquesta versió que van fer sobre la Negra Flor, basat en la Rambla de Barcelona, que diu, voy bajando por la Rambla, me encuentro con la Negra Flor.
Sí.
I la veritat és que va ser molt bona, una versió molt bona, i això va marcant a l'Auxeron, perquè avui en dia, quan tu escoltes algun directe nou d'ell, com a Juan Perro o com a Auxeron en solitari, fa servir exactament la mateixa tècnica, així mig rap, mig funky, i la veritat és que triomfa.
El grup porta ja 10 anys de vida. Ràdio Futura fa grans actuacions. Preparen també un nou àlbum.
Doncs sí, el seu, com hem comentat, és el directe, i el directe està picant molt fort, i la gent vol veure de Ràdio Futura en directe, perquè la seva capacitat d'improvisació, la seva capacitat de convertir una cançó de 4 minuts, potser inclús una mica pesadeta, amb un tema en directe, amb un caliu, amb un funky, amb un toc especial, la veritat és que a la gent li agrada molt. A mi personalment m'agrada molt més a Ràdio Futura en directe que d'estudi. I ja dic, aquesta cançó de La Negra Flor, quan la vaig sentir al Passió de La Negra Flor, a mi em va agradar molt, 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 molt. Vaig veure que tenia una capacitat de convertir un tema de 4 minuts, que no sé si passava 7 o 8, però que no es feia pesat, era una música molt enganxosa i molt divertida.
El 1990 publiquen l'àlbum Veneno en la piel, el tour Veneno en la piel serà l'últim de la banda. El setembre del 90 a Madrid, a Les Rozas, fan l'últim directe.
Efectivament, va ser un treball que va ser, jo diria, que el més comercial que ha fet la banda, perquè hi havia aquesta cançó de Veneno en la piel, dicen que tienes veneno en la piel, que estás hecha de plástico fino, o sigui, una cosa molt romàntica que li pots dir a qualsevol xicota quan te la trobis pel carrer. Després hi havia la del Corazón de Tiza, que també, la veritat, era una cançó impressionant, això, si t'hi veu pintar un corazón de tiza en la paret, pues la veritat és que és algo que impacta, no? I dius, bueno, aquesta gent estan de general, no? O és que tenen, ja s'han quedat sense idees.
Però el grup no es pot separar per motius contractuals. Santiago volia fer coses amb altra gent, com per exemple cas de Kiko Veneno. Treuen un àlbum que és una remescla de cançons ballables i també inclou una nova, el Puente Azul, i també una versió d'una cançó, em sembla que es titula Tierra, de Cayetano Veloso.
Efectivament, ja comencen a divagar, per dir-ho d'alguna manera, i el que realment ja està començant a demostrar a l'Auxerón, que és el que ell vol, no? Ell vol fer una evolució en el seu nivell musical que els està lligat per la banda, no pot fer el que ell vol, perquè, com tu has dit, per qüestió de contracte no se'l permetia, però tot i de manera ja comença a fer el que ell intenta plantar, no? Llavors, això del tema nou del Puente Nuevo, o això, una versió del Caetano Veloso, que realment no lligava molt amb el que era el Radio Futura en si, però que sí que lligava amb el que volia el Santiago, que era aquest toc funky, aquest toc llatí que acabés de convertir en el seu destí.
Arriba l'any 92, arriba ja al final del grup, publiquen Rareces, el seu nom ho diu tot.
Efectivament, el nom ho diu tot, o sigui, ja va ser acabar de fer una remescla de les remescles, i al final suposo que els fans de la banda deuen tindre aquest disc com una icona, no? Perquè sí. Precisament el que més marca de les bandes normalment és quan diuen discos de rareses, que jo a vegades diria que rareses són discos invendibles, o sigui, el que no podien vendre t'ho venen com una raresa, i llavors diuen, és que això és genial, tu, són les rareses.
A partir d'aquí comencen projectes cada un pel seu compte. Luis Auxerón treballa pel seu compte, Santiago crea Juan Perro, també Luis i Enrique fan coses junts, eh?
Efectivament, el Santiago i l'Enrique fan els Ventiladores, que es diu Enrique Sierra i los Ventiladores, per això l'Enrique Sierra per una banda, el Santiago fa el Juan Perro, que si els seguidors de Ràdio Futura ja saben que és una cançó que hi havia en Un País en Llames, sí, que era la balada de Juan Perro. Llavors ell agafa aquest Juan Perro i el converteix en ell mateix, i és quan comença a fer com el grup del Juan Perro, que era ell, i ja comença a divagar, no? Uh-huh. I bueno, el Luis grava en la cabeza i continua fent coses, però al final el Luis i el Santiago, que avui en dia estan cantant junts, fent versions de grups estrangers adaptades al castellà i versionades per ells.
Uns anys després es publica Memòria del Porvenir, un recopilatori. Es parla de que el grup pot tornar, però no.
Sí, parlen, al sortir el recopilatori pensen que la banda es podia tornar a juntar, no? O sigui, aquesta tentació de si el disco ven molt, potser es tornen a juntar una altra vegada, però és más de lo mismo, no? O sigui, una repetició de les cançons de tota la vida, passades per la trituradora de l'estudi del mesclador i fent unes versions com la que hem escoltat abans de l'Escola de Calor, que jo per mi penso que la van destrossar.
Acabem aquest apunt biogràfic de Ràdio Futura, si et sembla bé, escoltant Veneno en la piel.
Sí, podríem escoltar aquesta cançó que, ja que hem dit que era el més comercial, per acabar així en plan agradolç.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Dicen que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino loca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esmero, y te dedicas a insultar al camarero, y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas con soltura una revista, y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
Succeïa invariablement, com succeïa tots en aquells dies del mateix mode. Com sempre, la senyora Julius Before va aparèixer sense la companyia del seu espòs, just abans de l'àrea de les joies, i també, com de costum, es va aixecar abans del tercer acte i desaparegué. Nova York va saber llavors que mitja hora després el ball anual de l'òpera als Before començaria. Els carruatges esperaven a la sortida durant tota la funció. Era ben sapigut a Nova York, però mai reconegut, que els nord-americans desitgen escapar d'una diversió més de pressa del que volen arribar a ella. Així comença L'edat de la innocència de Martin Scorsese. Thank you. causar relativa sorpresa que Martin Scorsese afrontés l'adaptació de la novel·la Època d'Edith Wharton. Venia d'una obra mestra tan profundament scorsesiana com Uno de los Nuestros i d'un potent divertimento a major glòria l'histrionisme del seu amic De Niro com El Cabo del Miedo. Llavors, Scorsese amb Corsé no resultava tan estrany tenint en compte algunes de les seves influències, temes i preocupacions estètiques. Per un costat, la influència del Visconti més operístic, Senso, tots els italoamericans de la generació d'Scorsese es deuen a Visconti. Van créixer a Little Italy veient per la tele pel·lícules com La Terra Trema, que eren el contacte amb les seves arrels, la seva llengua, la seva cultura. Per altre costat, el drama subterrani de passions reprimides de Truffaut, com Les dos ingleses i l'amor, i aquella manera tan especial de fer anar la veu en off. Hem de parlar del controvertit i significatiu off de l'edat de la innocència. Però tot influències, l'edat de la innocència és pur Scorsese, amb una inventiva visual infatigable escena per escena. És molt difícil trobar al món, potser no n'hi ha hagut, amb perdó de Jean-Luc Godard, un cinèfil que assimili amb menys mimetisme els seus amplis coneixements d'història del mitjà i sigui tan creador de formes com ho és Martin Scorsese. La edat de la innocència adapta una novel·la d'Edith Wharton fent un ampli ús de la veu en off. Pot semblar en un primer visionat una opció massa literària, però es pot arribar a comprendre i respectar el resultat si es coneix tota la feina que va arribar a fer Truffaut com a cineasta bibliòfil. No és fàcil valorar el gran paper de potenciador de la imatge que pot arribar a ser la literatura i n'hi ha pocs cineastes que hi sàpiguin jugar suficientment bé perquè la paraula no ofegui els resultats dramàtics visuals que és on ha de saber de jugar de veritat una pel·lícula. La veu en off de l'edat de la innocència no funcionaria tan bé sense la dolça, la magnífica i mesurada veu de la Joan Woodward, la dona del Paul Newman. De fet, el doblatge castellà i català, la Núria Espert en va fer una memorable destrossa d'aquest magistral treball. Va fer, o millor dit, li van permetre fer. Moltes persones no han sabut valorar en un primer visionat un film tan magnífic com l'edat de la innocència per culpa d'aquesta feina de doblatge que et fa fora de la pel·lícula a patades. Núria Espert exagera fins a extrems ridículs, es posa per sobre de la pel·lícula i de la trama. Insistim, la culpa no és seva, sinó de qui li va permetre. Recordem un altre cas mític, la Verónica Forqué del Resplandor, doblatge dirigit pel mestre Carlos Saura i una decisió del propi Stanley Kubrick molt difícil de comprendre. Continuo venent la versió original de la pel·lícula de Scorsese. Algú sabia quant de preciosa és la veu de la Michelle Pfeiffer? Sabem que porta retirada molt de temps del cinema. Aviat torna, no patir. Sabem que va ser una de les sex symbols més remarcables dels anys 80. Fins i tot podríem arriscar i dir que és una bona actriu, però és que la seva interpretació de la rebel comtessa Olenska és excepcional, fràgil, tendra, dura, veritablement emocionant. Thank you. no menys podem dir de la Winona Ryder, fent de la promesa de l'advocat Newland Archer que fa Daniel Day-Lewis. La Winona clava el seu paper de figaflor amb una salamàniga. Va estar nominada a l'Oscar, però va ser derrotada per l'Anna Paquin del piano, en un exemple més de la típica sobrevaloració que en fa l'Acadèmia dels Intèrprets Infantils, tan intuïtius i tan poc professionals. Potser La edad de la inocencia es una película más llarga que en 2 hores i quart reitera massa allò que li interessa explicar. La història d'un home que ha d'elegir entre la conformitat amb unes convencions i una passió que justifica una vida, acaba donant masses voltes sobre si mateixa abans d'un excel·lent final a París. El que no se li pot retreure és una ambició artística que es troba a faltar avui en dia al cinema d'Scorsese. Però el propi Marty pot arribar a la conclusió de que si els col·legues l'han de reconèixer, ara que ha baixat els braços de l'autoria fent remakes de pel·lis de Hong Kong com Infiltrados, que donen Oscars, potser és que la seva recerca de l'art en mayúscules estava condenada al fracàs. Els nord-americans poden arribar a valorar l'èxit d'una manera que difícilment sospitem a Europa, però els que estimem el millor cinema del Martin Scorsese poc ens importarà que tingui o no un Oscar. Taxi Driver, Toro Salvaje, La última tentación de Cristo, Casino i aquesta La edad de la inocencia. Aquest ha estat el nostre espai al 2 setmanes en una altra ciutat. Que tingueu un bon cinema i fins aviat.
Gràcies, moltes gràcies a Sergio Sánchez per la teva contribució amb cinema aquí a les maquinàries. Cada setmana el Sergio Sánchez ens explica coses molt interessants sobre el món del cinema aquí a les maquinàries, a Ràdio Falset. Aquesta és a Jackie Naylor fent una versió d'una cançó dels Rolling Stones, Miss You.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, sleeping all alone. Wanna kiss you. Thank you.
I've been walking Central Park, singing after dark. People think I'm crazy, stumbling on my feet, shuffling through the street, yeah, and asking folks, what's the matter with you, girl? Sometimes I wanna say to myself, myself, I guess it's you and no one else. Lord, I won't miss you. You've been blotting out my mind, fooling round on my time, yeah. But I won't miss you.
Amb el Santi Nogués avui viatjarem a Mèxic, tal com és aquest país, crec que en tindrem més de, per més de dues etapes. Tant és, les que convinguin, hi ha moltes coses per explicar d'aquest país, coses del passat i també de la modernitat. Santi Nogués, molt bon dia.
Bon dia.
Sempre quan encetem un viatge a un país comencem a parlar de la capital. No sé si tractant-se de Mèxic vols dir unes dades que creguis oportunes.
Sí, jo crec que seria millor traslladar-ho cap a la zona del Yucatán, que és on ens mourem avui, que allí doncs hi ha tota la riquesa que van deixar els maies i bueno, per la importància que té i per la trajectòria i tota la història que hi ha allí, jo crec que és molt ric i val la pena doncs, almenys quedar-se de moment en aquesta zona.
Trobem moltes empremtes del natiu, del temps colonial també.
Sí, molt, moltíssim. A veure, aquest viatge s'està barrejant moltíssim el que és la petjada històrica del natiu i de la petjada també molt forta que va deixar l'imperi espanyol quan va estar allà, amb ciutats com Mèrida, Oaxaca, etc., moltes d'altres.
Cal indicar que és un país molt poblat.
Sí, efectivament.
Parlo de Mèxic en general, més de 100 milions d'habitants.
Són molts habitants, però molts d'ells estan concentrats a la capital o ciutats com, per exemple, Cancún, que és una ciutat molt, però moltíssim turística, inclús hi ha vols directes dels Estats Units que molts caps de setmana els americans doncs, agafen el seu avionet, van allí a passar el cap de setmana i se'n tornen cap a casa, però com si anessin doncs, d'aquí a Salou.
Un país amb una amalgama de paisatges, platges, muntanyes, volcans, grans ciutats...
Tenim de tot, tot i clori, tothom pot participar del que més li agradi i segons la ruta que escolleixi pot triar i remenar per de totes a totes.
Quan es pensa en el menjar et venen al cap a plats amb ingredients picants, quan penses en el beure doncs et ve al cap el tequila.
Sí, indubtablement. Allí doncs tenim el guacamole, sí. Que està fet bàsicament amb l'alvocat, tenim doncs les enxilades típiques i molts altres menjars que la seva base sempre és el picant, o sigui que quan anem a un restaurant sempre haurem de demanar que no ens posin picant, no ens faran cas, perquè sempre n'hi posaran encara que sigui una mica, perquè consideren que sense picant no té gust. És com si nosaltres mengéssim sense sal, no? Doncs ells ho consideren igualment.
Permet'm, dius que vols concentrar aquest viatge a la zona del Yucatán, a la regió del Yucatán, però permet'm dir una cosa, preguntar-te sobre una cosa. Destaca molt en la vida d'aquest país, Mèxic, la frontera amb els Estats Units, però.
Sí. Clar, vull dir, és que per ells és com si nosaltres estéssim parlant d'aquí del Magreb, que estan arribant les pateres. Ells també tenen, els que volen passar cap a Estats Units, ni diuen les camises mojades, em penso.
Sí.
O sigui, perquè també han de travessar un riu.
Les camises mojades o les espaldes mojades?
O les espaldes mojades, sí. Ara he tingut una confusió amb aquest aspecte, no? Doncs sí. Ells també ho fan d'aquesta manera. El que passa és que hi ha una llei americana que diu que quan hi ha entrepitjat la terra americana, ja es consideren que són, que els han d'admetre, no? Yeah. O sigui, no els poden fer tirar enrere. Aquí també hi ha els cubans que volen anar als Estats Units, que a vegades els l'equip de guerra americà doncs procura que les llanxes no apareixin a la costa americana, perquè si no, si han arribat allà, se'ls han de quedar.
Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Molt bé, doncs un altre punt calent de Mèxic és Chiapas.
Sí, 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 totalment. Ara no se'n sent parlar tant, però no vol dir això que la problemàtica no existeixi. De fet, va arribar un moment en què, bueno, ja els mitjans de comunicacions ho van traslladar, hi havia una forta polèmica i una forta pugna quasi que arribaven a la guerra. L'exèrcit mexicà estava allí, no els deixava moure de les seus pobles, de les seves ciutats, i els, ho controlava tot perquè se'ls estava anant de les mans, la guerrilla zapatista, que tots en tenim record.
Vols parlar de la capital?
Bueno, parlem de la capital. La capital, doncs, ara no sé exactament quants habitants té, però és superpoblada.
Em sembla que és la ciutat més gran del món.
Sí,
no?
Per tant, és que no m'atreveixo a dir...
I una de les més contaminades del món.
Sí, indubtablement. Quan arribes a la capital, jo recordo que vaig arribar amb un autobús, es veia ja al fons aquella penombra de fum, d'aquell núvol de contaminació, és extraordinari. A més, hi ha unes collines abans d'arribar a la capital que estan totes construïdes amb cases fetes a l'estil no t'hi fixis, o sigui, sense cap pla urbanístic, o sigui, el primer que arriba agafa les pedres, agafa el totxana, construeix la seva casa i es queden allí a viure. Per tant, hi ha els mínims dels mínims per poder, doncs, viure dignament, no? I clar, aquestes zones que tan de pauperades són els que aporten potser més inseguretat al que és la capital. Allí el primer que ens van dir és que anéssim molta precaució, que no sortíssim a la nit, moltes precaucions ens van encomanar. A veure, tampoc no em van fer molt de cas, perquè sortíem així en grup, i bueno, jo soc potser una mica atrevit i mai m'ha passat res pel món, però bueno, jo també recomanaria que se'ls hi fes cas, no?
Inclús el centre històric ha de ser grandíssim.
És grandíssim.
El Zócalo, la catedral...
La catedral, sí, sí, sí.
Palaus.
Palaus. Però si ens fixem, la capital, les cases, els edificis són, no són molt alts, perquè estem en una zona sísmica. Si recordeu la cançó aquella que diu Guadalajara en un llano, México en una laguna, sí. En realitat la ciutat de Mèxic van dessecar una llacuna. Llavors està construït en una zona que molt inestable, no solament pel fet de que estés en una llacuna, sinó perquè és una zona sísmica, però de molta intensitat. És que, diria més, contínuament s'estan produint moviments sísmics. Uh-huh. Si anem a la catedral, que és molt interessant la seva visita, allí tenen posat des del el campanar més alt, hi ha un pèndol que baixa de dalt a baix, i aquest pèndol sempre està en moviment. Això indica precisament que allò no para de moure's. Els edificis que estan construint ja estan preparats, ja tenen una estructura antisísmica, precisament per això, perquè jo crec que deu fer uns 100 o 150 anys que hi va haver un terratrèmol, però molt devastador, que va pràcticament assolar la ciutat. Uh-huh. I clar, aquesta gent doncs ja han hagut d'aprendre, precisament això, perquè si no la destrucció seria constant.
Moure's per la capital, millor amb metro.
Sí, el metro.
11 línies de metro.
11 línies de metro, i és un metro del que n'estan orgullosíssims. Sabeu què ens deien? Ens deien, diu, aquest metro és tan maco perquè ens el van dir els francesos, perquè si ens l'haguessin portat els americans, aquí tindríem tot el que els hi sobra amb ells. I això és cert, perquè els elements de transport que tenen, camions, autobusos, etc., són ja els vehicles que ja no poden passar, diguem, l'ITV a Estats Units, i llavors se'ls venen als països que queden més cap a sota, com poden ser Mèxic, Guatemala, Belize, etc., etc. I clar, vull dir, d'aquest metro que realment nosaltres vam visitar, i estava en unes condicions molt bones i totalment modern.
La gent què tal?
Amables. La gent molt amables. A veure, tenim la gran sort de que parlen també el nostre idioma. Hi ha algunes paraules doncs, que lògicament difereixen i tenen una significació diferent, però bueno, vull dir, bé, molt bé. Són gent alegre, Si vas en segons quins bars o tipus tavernes, doncs hi ha aquesta gent que canten les
ranxeres,
les ranxeres, etcètera, no? Que si sí. pagues també te la canten allí i bueno, mira, és molt divertit, la gent s'ho passa molt bé
amb aquests sombreros i la vestimenta típica, no?
Sí, 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 indubtablement.
Bé, doncs Santi, vols agafar una ruta?
Sí, jo crec que més endavant ja parlarem dels jaciments arqueològics sí, asteques, que està a Ciutat de Mèxic, però ja ho farem potser a la tornada i ja farem com una espècie de seguit, no?
Com vulguis.
Tornem, doncs, a Cancún. Parlo de Cancún perquè és el lloc on habitualment s'estatja la major part dels visitants que visiten el Yucatán. Però també podríem parlar d'una altra ciutat. Cancún no té res absolutament. I és una ciutat on hi ha gratacels, on hi ha grans hotels, i com he comentat abans, els americans van allí passar els caps de setmana.
Doncs és un objectiu, és un destí turístic.
És un destí turístic.
Del Carib, no?
Del Carib. Uh-huh. Però entenc que no té res que tingui molt d'interès.
Sí, sí, sí. Sona bastant.
Sí, sí, perquè tots els viatges, o moltíssims dels viatges d'agència, tenen la seva estada a Cancún. Bueno, i s'entén, perquè allí poden té unes prestacions de cara al turisme que en altres llocs potser no les tenen. Des de Cancún ens mourem i ens anirem cap al primer jaciment arqueològic molt interessant, que és Chichen Itza. Chichen Itza, què té que sigui tan atractiu? Bueno, allí els exploradors que van fer els descobriments maies, estem parlant no precisament de molts anys, no estem parlant ni de 100 anys, potser estem parlant de 70-80 anys enrere, doncs van poder doncs, estudiar, en certa manera, i els estudis anant seguint, doncs, el que significava totes aquelles construccions que hi van deixar els maies. Allí es trobem el castillo. El castillo li van posar els conqueridors. Van veure allí com una torre que semblava una fortificació i li van dir el castillo. Però el castillo, que té és una piràmide, que té 25 metres d'alçada, la van construir els maies 800 anys abans de Crist, i totes aquestes construccions que tenen escales que es poden pujar i que precisament doncs, feien sacrificis als sacerdots, doncs no pujaven recte amunt, sinó que pujaven lateralment. O sigui, que les escalinates són molt estretes. Llavors, en lloc de posar el peu pujant recte amunt, caminaven de costat i anaven anant traçant diagonals per les escales. Sí. D'aquesta manera, també comentaven que, com que representava que dalt hi havia doncs, el Déu, la Deïtat Suprema, ells no se'l podien mirar de cara, sinó que havien d'avançar lateralment, perquè si no, doncs era com una pèrdua de respecte. Chichen Itza, en realitat, és un gran calendari maia. Té 9 nivells dividits en dues parts, que són 18. 18 eren els mesos del calendari maia. I aquests mesos tenien 20 dies. Llavors, hi ha quatre escalinates que cada una d'elles té 91 esgraons. Si multipliquem per 4, ens donarà 364, que són dies de l'any, més l'últim esgraó, la part plana de dalt, que és la que ens afegeix l'últim dia, els 365 dies. Bé, també té moltes altres consideracions aquest piràmide, que és la més conservada, més ben conservada que hi ha també als extrems la serp emplomada, que té tota una significació ritual, etcètera, etcètera. També aquí a Chichen Itza, que és una esplanada molt gran i molt interessant, que està, no és que estigui una zona selvàtica, però hi ha bastants arbres, sobretot per resguardar-nos de l'intensa calor que fa en aquesta zona, anem trobant tota una sèrie de parts que conformaven aquestes grans ciutats. Una d'ells és el joc de la pilota. El joc de la pilota és una anella que estava doncs, suspesa en una part d'un edifici, i quan es produïa un fet transcendental o important o luctuós a la zona, llavors feien el joc de la pilota. O sigui, que eren dos equips en els quals hi havia un capità en cada equip i llavors jugaven la pilota. No se'ls permetia utilitzar ni les mans ni els peus. Sempre havien d'utilitzar els genolls, els colzes, l'espatlla, i havien d'aconseguir que la pilota entrés o passés per aquest aro. El que guanyava, el capità, era sacrificat. L'oferien amb els seus déus. Primer li donaven...
Has dit el que guanyava.
El que guanyava, perquè ells consideraven que el seu déu li havien de donar el millor.
Ja.
Perquè els hi donés doncs, fertilitat a les terres, etc. Mm. Llavors, li donaven un brevatge que, diguem-ne, el deixava una miqueta grogui i llavors el sacrificaven. Això està expressat amb gravats que hi ha allí mateix del joc de la pilota. És una història una miqueta macabra.
I el que perdia, què li feien, què passava?
El que perdia no res.
Sí.
Se suposa que no res. Clar, tot això són una miqueta d'indagacions que han fet els arqueòlegs i en base a altres gravats que han pogut trobar. També, jo no sé si això és ben cert així, també podria ser que fos el perdedor, perquè, a veure, no està molt delimitat, però si tenim en compte que oferien sempre al déu el millor que hi havia, doncs havia de ser el guanyador. No? I allí, doncs, com he comentat amb els gravats, es veu clarament doncs, com li tallen el cap. Era una miqueta bàrbars en aquest aspecte i no tenien cap problema en mostrar-ho.
Escolta, a l'entorn de la cultura maia sempre hi ha uns tocs misteriosos. Però...
Sí, sí, sí. Primer que tot, el toc misteriós és que no s'ha pogut desxifrar la seva escriptura. Uh-huh. Així com, per exemple, doncs a l'Egipte hi ha un comandat alguna vegada, hi va haver la pedra Rosetta, en el qual doncs, permetia, mitjançant l'escriptura en tres idiomes antics, doncs, conèixer, desxifrar la llengua egípcia. Aquí no s'ha trobat això. En part, per què? Perquè quan van arribar els espanyols allà, el primer que van fer és carregar-se en tots els reis, en tota la gent que tenia una alcúrnia per poder-se apoderar amb més facilitat del poble. I hem de dir una cosa, que aquella gent, aquella cultura també eren, en certa manera, uns dictadors, perquè la cultura només, la preservava només per uns quants, així permetien dominar-los. No? I clar, el carregar-se en aquesta gent, i després tots els llibres que existien, els van cremar tots, ho van cremar tots, doncs pràcticament la cultura aquesta, el que ens pogués pogut ajudar a endevinar més sobre la seva cultura, va desaparèixer. En queden pocs de llibres d'aquests, alguns estan a museus de Madrid, però bueno, és una part molt minsa del que existia en el seu temps.
Ens trobem,
Ara ens trobem encara a Chichen Itza. Uh-huh. Hem vist el joc de la pilota, aquest petit estadi. Hi ha altres jocs molt interessants, com aquí el Cenote Sagrado, que és com una espècie de pou sagrat, que aquí doncs també servia per sacrificar, aquí deien les donzelles. A baix, que s'han fet... O sigui, sempre hi ha aigua amb aquest cenote, han fet immersions i han trobat joies de les èpoques aquestes. Per què passaven això de... Per què feien això al joc de la pilota? Hi ha una explicació. Aquesta zona de la península, el Yucatán, té molt poca terra cultivable. I ells cultiven el blat de moro. El blat de moro esquilma molt la terra, la deixa molt empobrida. I clar, si no es va, diguem-ne, regenerant aquesta terra, arriba un moment que la producció cada vegada es fa més minsa. Llavors ells ho atribuïen a que el déu ja no se'ls estimava tant i que havien d'oferir-li sacrificis. Bàsicament és això, perquè tota la península de Yucatán pateix d'aquest problema, que té una escassa terra cultivable. Després de Chichen Itza, que té aquesta part que és molt interessant, ens en anem cap a una ciutat que es diu Mérida, ciutats que tenen connotacions amb altres d'espanyoles. No? És una ciutat també que té molta part, diguem-ne, connotacions dels conqueridors. Veia molts edificis que estan fets en aquella època i realment val la pena perquè està ben cuidada passar-s'hi doncs, a fer unes petites excursions per la ciutat. I recordo una cosa molt curiosa aquí a Mérida. Recordo que vam anar a l'església, perquè normalment sempre aquí visites iglésies, catedrals, sí. Zones d'aquestes, perquè és on hi havia la part més artística, on floreixia doncs, la part del clero, era el que dominava més tot el tema doncs, del luxe. No? I em vaig trobar amb un noi que era el sagristà d'allí, i el Tirri, que era català, em va dir: oi, jo conozco a Joan Manuel Serrat. Ah, diu, muy bien, es que es catalán. Cuando le vea, em va dir, le da recuerdos de parte de... No me recordo quin nom, em va dir. Diu, bueno, cuando le vea, no? Deuen pensar, doncs, que aquí tot també és un poblet.
No, no l'has trucat, al Serrat?
No, perquè no tinc massa relació amb ell, eh? No és que em caigui antipàtic.
Quan el vegi, doncs li dius.
Quan el vegi, li diré.
Molt bé.
Bueno, sortim de Mèrida i ens anem cap a un altre jaciment arqueològic que es diu Uxmal. Aquest jaciment és molt... A mi em va agradar, és el que em va agradar més de tots, perquè hi ha Uxmal, després hi ha Palenque, etc. No? Perquè es veia en totes les edificacions tot un treball en pedra molt fi, però molt interessant. El nom que els hi donaven, que els hi van donar els espanyols, doncs hi ha un lloc que sembla un convent, li van dir el Cuadrángulo de las Monjas. Lògicament, de convent no en tenia res, no? I potser la part més significativa d'aquest jaciment era la piràmide de l'Adivino, que té una forma corbada, com si tingués una gepa. I també és l'any 74 hi va pujar la reina Isabel II, va anar, doncs, agafada, hi ha una cadena i que permet pujar fins dalt. I aquest dia estava plovent. Va pujar sense cap mena de problema, això vol dir que hi podem pujar també nosaltres. El que ho devia passar més malament és el criat que anava al darrere amb un paraigües que no es podia agafar en cap cadena ni res, i bueno, però és clar, el que surt a la història
és el criat, tu.
És el criat, és com quan...
No, el que surt a la història és la reina
i el criat ningú se'n recorda, no?
Aquest és el criat.
Exacte. És com quan hi ha les esclades a l'Everest, doncs ningú se'n recorda de la gent d'allà.
Els xerpes,
mm-hmm. Perquè bueno, no tenen tanta importància quan en realitat, doncs, ells ho fan i ho desfan cada dia, no? En fi, però la història sempre l'escriu els guanyadors, no? Llavors, vull explicar una cosa d'aquesta piràmide de l'Adivino, que té 39 metres d'alçada, i hi havia un fet també curiós amb els maies, que quan moria un rei maia, llavors els temples més importants el que feien era construir-ne un altre al damunt. I aquí, amb la piràmide d'Uxmal, crec que hi ha 7 sostres, o sigui, 100 nivells. Un investigador que hi va estar treballant bastant de temps, doncs va excavar una part i es va trobar precisament amb això, no? Que un damunt de l'altre es anaven sobreposant totes aquestes capes, no? Mm-hmm. I clar, lògicament, cada rei nou, doncs, com més gran tingui la seva piràmide, més gran el seu poder. Llavors hi ha una...
Perdona, quan vam parlar d'Egipte, sí, recordo que vas comentar que hi ha una relació, que hi havia una mena de relació, també suposo amb aquest toc misteriós, entre les piràmides dels maies i sí, les piràmides dels egiptes.
Sí, jo diria millor que una relació molt important,
no sé si es pot dir molta
és cosa, el Castillo, el que he comentat, perquè sí, allò és una obra de matemàtics, així com les piràmides d'Egipte també eren grans matemàtics, i també que tots tenen una relació astral entre elles. Sí, sí, sí. Tots tenen una determinada orientació. Jo no us sabria explicar, hauria de buscar i llegir-ho, no? Però tots tenen una determinada orientació cap a on neix el sol i quan es pon, no? Sí. I això, lògicament, té que veure amb la vida i amb la mort. I no solament això, sinó que hi ha, ara que estem a Uxmal, hi ha un altre edifici que es diu El Caracol, sí, que és precisament un observatori astronòmic. Té la forma precisament d'un caracol. Hi ha unes escales de caracol per pujar fins dalt. Llavors, per no estar sempre mirant cap amunt, que això els devia fer mal de coll, el que van idear va ser que a la part de baix, diguem-ne, per on es començava a pujar, hi van fer com una espècie de parets noves i ho van omplir d'aigua, com una espècie de piscinetes. I llavors, a la nit, amb el clar de la lluna, en lloc de mirar, repeteixo, cap dalt, ells miraven cap a baix i veien el reflexe de les estrelles. Uh-huh. I ho estudiaven d'aquesta manera. O sigui, aquestes cultures ja van tindre, juntament les egípcies i moltes altres, una gran preocupació pels temes astrals. Ja coneixien moltes constel·lacions, coneixien moltíssim d'astronomia.
Perdona que t'hagi tallat, eh?
No passa res, no? També... Ah, sí, anava a explicar això d'aquesta piràmide de la Divina, sí. Aquesta que té com una mica de gep, que també n'hi diuen la casa de la Nano, i hi ha una rondalla que expliquen, que diu que una dona que no tenia fills i que vivia en una xossa, allí mateix on està edificada aquesta piràmide, un dia va trobar un ou. El va cobrir amb una tela, el va guardar, i la dona cada dia anava a veure com estava, fins que un dia va veure que l'ou estava obert i que dintre havia nascut una criatura. La dona el va cuidar com si es tractés del seu fill i li va tindre tota classe d'atencions i, bueno, i va començar a créixer la criatura i va arribar un moment que es va parar, no va créixer més. Però el noi aquest tenia una gran força i una gitana o una d'aquestes que llegeixen el futur els va dir que es convertiria en rei. Llavors li va demanar el governador que li fes un judici de força, o sigui, que el retés per demostrar la seva força. Perquè tots els actes que feien demostrava tenir, per lo petit que era, doncs, una força extraordinària, no? Llavors, el rei, o sigui, el governador, en aquest cas, li va dir que construís una casa tan gran com la seva en una nit. I aquest nano va construir. Sí. Li va fer moltes altres proves, ja una miqueta per sintetitzar, i l'última va ser que havia de fer una demostració de força a veure qui podia més, si el governador, oi, qui va guanyar, doncs bueno, la llegenda diu que va ser ell el que va guanyar i va desplaçar el governador. Mm-hmm. Bueno, Uxmal té altres llocs interessants, com són la casa de les tortugues, perquè doncs, amb aquesta edificació hi ha tot un conjunt de tortugues esculpides allà, hi ha el Pla del Governador, que és preciós, és molt bonic, i hi ha la Gran Piràmide, etc etc, que ja no en detallo més, perquè si no ens allargaríem molt, però realment, com us he dit abans, a mi va ser el que més em va interessar.
No ens podem allargar molt, perquè ho hem de deixar aquí, si et sembla bé.
D'acord, doncs, ja hi tornarem.
Et sembla bé?
Molt bé, quin remei, no?
La primera etapa en un país realment interessant, en una zona realment interessant, com és el Yucatán. Moltes gràcies.
D'acord.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Els últims minuts del programa d'avui els dedicarem a dues bones mostres musicals. Una, la que acabem d'escoltar, la banda sonora de la pel·lícula Los Chicos del Coro, Els Xiquets del Cort, i la que posarem ara de Rodrigo Leao, ex Madre Deus, amb una cançó titulada Ruïnes. Tancarem el programa amb Rodrigo Leao. Us desitgem molt bona setmana, gràcies i fins sempre.